Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Aquest passat dimarts, dia 20 de juny, s'ha celebrat el Dia Mundial del Refugiat, una oportunitat per a mostrar el nostre recolzament a aquelles persones i famílies que s'han vist obligades a fugir de casa seva. Les xarxes socials es van omplir d'imatges i de l'etiqueta o hashtag amb els refugiats, mostrant així la seva solidaritat amb els refugiats. Va ser l'organisme de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, qui l'any passat va llançar la campanya, va llançar aquesta campanya per demanar als governs que col·laboressin i complissin amb el seu deure en relació als 65,6 milions de persones que es troben en aquesta situació. Aquesta qüestió, la dels refugiats, també es va tractar a la presentació anual de la Memòria 2016 de Càritas Diocesana de Tarragona. El seu director, Francesc Roig, va subratllar que Càritas, ara més que mai, és sinònim d'acollida i que està en disponibilitat d'acollir a totes aquelles persones que han fugit dels seus països per causes diverses. Roig també va recordar que un dels programes prioritaris per Càritas és el Servei de Migració, que durant l'any 2016 va atendre 296 persones. Avui a l'espai de l'entrevista coneixerem quines són les dades més destacades que es desprenen d'aquesta memòria anual de Càritas. I canviem ara de qüestió per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge, en la proximitat de la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, es remet als orígens de l'Església.
Déu vos guard. Celebrem una festa molt gran en el calendari litúrgic, la dedicada a dos grans sants que van estar en els orígens de l'Església. Tots dos eren jueus. Sant Pere de Betsaida, població propera al mar de Galilea, on treballava amb el seu germà Andreu, i Sant Pau, que procedia de Tars i tenia una notable formació teològica. Tots dos eren homes de molt de caràcter, impetuosos, encara que molt diferents en la seva experiència cristiana. Sant Pere va ser un dels quatre primers deixebles cridats pel Senyor. Tots ells eren pescadors i van abandonar les xarxes per seguir-lo. Des de llavors no es van separar de Jesús en els 3 anys de vida pública i després de la confessió de Cesarea va ser l'escollit per ser la roca sobre la qual Crist va fundar l'Església. Aquesta primacia sobre els altres apòstols és la mateixa que va heredar la institució del papat i que es perllongui a través dels segles. Així ho van reconèixer els altres seguidors de la primera hora i en donen fe als evangèlits i als fets dels apòstols, que recullen també la primera predicació i miracles de Sant Pere després de l'ascensió del Senyor. Sant Pau, en canvi, no era un dels 12 i la seva experiència de Crist va ser molt diferent, fins i tot paradoxal, ja que el va conèixer precisament quan perseguia els cristians. El succés que va marcar un abans i un després en la seva vida va ocórrer al camí de Damasc, a prop ja de les portes de la ciutat. Ens comou pensar no sols en la sublim escena, sinó també en l'escenari Síria, país avui de tanta actualitat, on es continua perseguint els cristians. Un abans i un després, Jesucrist se li havia manifestat i ja no va viure més que per servir-lo. L'escena de la caiguda del cavall inclou unes paraules del soldat que passa de perseguidor a tocat per la gràcia. Què he de fer, Senyor? Tant de bo, aquesta fos també la nostra actitud quan percebem que Déu ens ve a trobar perquè canviem de vida. Preguntem-nos per la voluntat de Déu que crida cadascú en moments i circumstàncies diferents. Pere i Pau van acabar presoners a Roma, on van trobar el martiri, donant un últim testimoni del seu amor apassionat per Jesucrist. La festa dels apòstols ens porta a demanar especialment pel Papa, per la seva missió d'unitat en l'Església i per tots els apòstols, alguns al seu poble i altres, com Pau, a regions llunyanes on deixen la vida en el servei a la veritat de l'Evangeli en una sembra impagable de felicitat. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge 12 durant l'any. El passatge correspon a l'evangelista Sant Mateu, capítol 10, versets del 26 al 33.
Per tant, no tingueu por de tots ells, perquè no hi ha res de secret que no s'hagi de revelar, ni res d'amagat que no s'hagi de saber. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, i allò que sentiu a cau d'orella, pregoneu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten el cos, però no poden matar l'ànima. Temeu més aviat el qui pot fer que l'ànima i el cos es consumeixin a l'infern. No es venen dos ocells per pocs diners? Doncs ni un de sol no cau a terra si no ho permet el vostre pare. I pel que fa a vosaltres, fins i tot els cabells us té comptats. Per tant, no tingueu por, vosaltres valeu més que tots els ocells. A tot aquell que em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del Cel. Però el qui em negui davant els homes, també jo el negaré davant el meu Pare del Cel.
I tot seguit, mossèn Joan Magí, biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, ens ajuda a aprofundir en l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu us guard, mossèn Joan Magí. El dia 25 de juny celebrem el 12è diumenge de durant l'any. Les nostres trobades són do de Déu. Ell mateix es manifesta generós en la diversitat dels dons distribuïts entre nosaltres. Jesús mateix ho garanteix amb la seva presència.
Sí, és Déu mateix qui ha preparat els qui formem el poble sant perquè exercim el ministeri d'edificar el cos de Crist fins que tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de Déu a formar l'home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist.
Les dificultats es poden vèncer perquè Crist ens fa costat, ja que per ell tot el cos es manté unit harmoniosament gràcies a tota mena de juntures que el sostenen. Així, d'acord amb l'energia distribuïda segons la mesura de cada membre, tot el cos va creixent i edificant-se en l'amor.
El Papa Francesc ens diu: hi ha cristians l'opció dels quals sembla la d'una quaresma sense Pasqua. Però reconec que l'alegria no es viu de la mateixa manera en totes les etapes i circumstàncies de la vida, de vegades molt dures. S'adapta i es transforma, i sempre roman almenys com un brot de llum que neix de la certesa personal de ser infinitament estimat, més enllà de tot. Comprenc les persones que tendeixen a la tristesa per les greus dificultats que han de patir, però a poc cal permetre que l'alegria de la fe comenci a despertar-se com una secreta però ferma confiança, fins i tot enmig de les pitjors angoixes. Em trobo lluny de la pau, he oblidat el benestar, però que el com porto la memòria, que el com que em fa esperar. Que l'amor del Senyor no s'ha acabat, no s'ha exhaurit la seva tendresa. Cada dia es renoven. Gran és la seva fidelitat. És bo d'esperar en silenci la salvació del Senyor.
El text de l'Evangeli ens fa contemplar les paraules de Jesús que ens animen a no tenir por, a parlar clar i net per tot arreu, confiant sempre en la protecció del Pare.
A l'Evangeli de Sant Mateu, Jesús ens foragita la por i ens assegura la seva llum, el seu reconeixement i la protecció del Pare. Déu ens parla de la seva providència en tota la creació i ens obre els ulls perquè hi vegem el seu amor envers nosaltres i totes les persones. El seu full de ruta és l'alliberament, el servei d'enriquiment en la comunió de tots els dons distribuïts d'acord amb la font del seu amor infinit.
I com us avançàvem a l'inici del programa, recentment s'ha presentat la Memòria Anual 2016 de Càritas Diocesana de Tarragona. Les dades més rellevants les coneixem tot seguit de la mà de Francesc Roig, que n'és el seu director, i del Xavier Rius, que és responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Tarragona. Els entrevista el nostre company Ignasi Miranda.
I ara parlem amb el testimoni de dues persones que són importants a la cúpula de Càritas Diocesana de Tarragona, el que és la memòria de l'any 2016. Bé, què destacaríem com a dades i sobretot una qüestió molt important, que és la de l'atenció sociolaboral, que és una gran prioritat de la vostra Càritas Diocesana, oi?
Sí, així és. És una de les necessitats que tenen les persones que s'atancen a Càritas, i hem de fer el possible per a millorar les seves condicions d'empleabilitat. No, potser no som capaços nosaltres mateixos de trobar-los feina, però sí de millorar i de promoure les seves condicions per tal que estiguin ells en millors condicions d'accedir al mercat laboral.
Del que són les dades de la memòria, persones ateses, com ha evolucionat la situació de l'acció de Càritas el 2016?
Doncs, mira, les Càritas parroquials amb atencions bàsiques han realitzat 73.700 atencions. Uh-huh. Les persones han estat 18.500 persones en números redons les que han estat beneficiades d'aquestes atencions. Atencions que primer, com sabem, doncs, és l'acolliment, s'acullen a totes aquestes persones i després, segons les seves necessitats, es deriven cap a un lloc o cap a l'altre, oi? Uh-huh. Llavors, podíem dir que tenim una situació estable. La premsa, els mitjans de comunicació en general, diuen que la situació econòmica doncs millora. Però nosaltres, amb les persones que atenem, no notem aquesta millora. Per tant, hi ha per una altra banda, ja s'ha dit també, no? Vull dir, millora les xifres macroeconòmiques, però després, quan anem a la realitat, doncs hi ha tot un conjunt de persones important en què no es beneficia d'aquest reflotament de l'economia genèrica, general, no?
Estem comentant la situació de Càritas Diocesana de Tarragona a partir de la memòria de l'any 2016 presentada divendres passat amb Xavier Rius, l'escoltàvem ara, ell és el responsable d'acció social d'aquesta Càritas Diocesana de Tarragona, però també ens acompanya Francesc Roig. Una de les coses que vostè mateix, senyor Roig, és que és molt important que Càritas s'adapti, no?, a les necessitats que de vegades són canviants fins i tot d'un any per l'altre. I també amb la qüestió de l'acollida als refugiats, no? Aquí també s'uneixen totes les Càritas, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. És evident que estem davant d'un canvi de cicle, en el sentit que no tot és igual que ahir ni de l'any passat, perquè la realitat és canviant evolutivament sempre, i ens hem d'intentar adaptar a aquestes necessitats que cada vegada poden ser i són diferents. Per exemple, només un detall. El perfil majoritari de persones ateses durant el 2016 han estat parelles amb fills, bàsicament, fins ara, eren entre 25 i 44 anys. Per tant, aquest 2016 s'ha incrementat aquest nombre de persones ateses, parelles amb fills, però entre 45 i 64 anys. I, sobretot, els de majors de 65 anys, també. Per tant, tenim els dos segments. Cada vegada parelles amb fills més joves i cada vegada persones més grans. Per tant, la realitat dels projectes cap a les persones grans o cap al món dels joves, caldrà intentar reflotar-lo, però sobretot intensificar-lo.
En definitiva, Càritas no és només una eina d'ajuda pràctica, quantitativa, per satisfer necessitats, unes d'emergència, altres més estructurals, sinó que sobretot és aquesta veu caritativa. Per això el nom, no? L'Església feta amor als altres amb aquest acompanyament i aquest seguiment. És, per tant, doncs, la manera d'ajudar, doncs,
i sobretot
famílies amb... Sí, deia, posava l'exemple doncs, de famílies amb una dona amb fills, per exemple, situacions doncs, que fan molt difícil la subsistència.
Sí, i perquè la campanya d'enguany és Cridats a ser comunitat. Per tant, o ho fem de manera conjunta en el sentit global i sense individualitats ni excepcionalitats, per tant, Cridats a ser comunitat és el lema que procurarem que pugui ser aplicable i extensible a totes les persones que arribin.
Bé, sobre el que són els perfils de persones, perfils majoritaris de participants, hem vist que a la informació sobre la memòria surt la dona amb fills, no? Entre 25 i 44 anys, la dona, i després també doncs, persones més grans de 65 anys ajudades. També hi ha més de la meitat europeus dels que són ajudats per Càritas a Tarragona. Senyor Rius o senyor Roig?
Sí, així és. Aquest és el perfil majoritari. I després nosaltres també tenim, no, un bon grapat de persones que són d'altres països, no, que estan aquí i que també necessiten el nostre ajut. El 52% és europeu, el 35% és magrebí i nord-africà. Llavors, sobretot amb les persones aquestes, amb les dones, que els hi podem donar doncs, més possibilitats de que es puguin, no puguin treballar, aquest és l'esforç preferencial que estem fent des de Càritas Tarragona.
Bé, doncs les dades són fredes moltes vegades, però també és important comentar-les. Senyor Francesc Roig o senyor Xavier Rius, hi ha alguna projecció de com va aquest any 2017? No sé si divendres es va dir explícitament o oficialment.
Quan dius com va?
Com va, em refereixo pel que fa a ajuda, a persones ateses,
sí.
Si hi ha dades concretes dels 5 primers mesos.
Els 5 primers mesos jo diria que mantenen la tònica evolutiva que hem anat anunciant ara. Però sí que és evident, que això ja s'ha dit al començament de l'entrevista, que les aportacions en època de crisi hi ha més increment de consciència de solidaritat i en època de disminució aparent d'aquesta crisi, perquè l'aparença és de mitjana alta, perquè la mitjana baixa continua amb una ferida profunda que ha deixat la crisi. Per tant, aquesta situació fa que la gent es pensi que ja hem sortit, que ja no cal, que Càritas ja podrà sola, i fins i tot que les altres institucions semblants o que fan unes tasques, diguem-ne, molt, molt relativament semblants a les que fem nosaltres, ja ens ho farem. No. Cridats a ser comunitat és precisament això, que entre tots hem de donar el rumb necessari per a seguir navegant. I la navegació no és fàcil. Sobretot no és fàcil perquè encara tenim a les portes d'Europa una quantitat ingent de refugiats que tenen un no com a alternativa possible del seu futur. I, per tant, no només tenen el no, sinó que alguns ja no hem pogut ni escoltar el no perquè han mort ofegats a les costes del sud d'Itàlia. Per tant, aquesta situació sí que és angoixant. Tot i que la vegem relativament lluny perquè ens ho mirem a través del plasma de la televisió, molt bé, però la realitat dura, la realitat que és escruixidora, és la que tenim cada dia en les notícies, quan ens arriben situacions d'aquesta magnitud. I aquesta magnitud és un problema d'inoperància política per part dels governs d'Europa, de no haver estat capaços de situar-se en una realitat que pot resultar incòmoda per la, diguem-ne, inserció, la, diguem-ne, situació d'aquestes persones que arriben i la inserció dins del context social còmode que viu Europa, però aquesta realitat d'un dia o altre s'haurà de plantejar i potser hi serem massa tard.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Roig, per aquesta reflexió. Molt ben explicada, tot i que desitjaríem que fos una altra cosa el que ens digués, perquè és la realitat que tenim, no la podem canviar d'un dia per l'altre i sobretot no podem canviar el que és l'existència d'unes desigualtats estructurals, malauradament, a casa nostra. Ha estat un plaer tenir dos testimonis de l'Arxidiòcesi de Tarragona avui, el director de Càritas Diocesana, Francesc Roig, també president de Càritas Catalunya, i Xavier Rius, responsable de l'àrea social, de l'acció social de la mateixa Càritas Diocesana de Tarragona. Algun últim missatge per acabar, senyor Roig, senyor Rius?
Bé, aquest missatge de denúncia, que clarament no sol estem al costat de les persones doncs oferint-les el nostre suport, sinó que hem de dir clarament, aquest programa és un bon exemple d'aquest fet, de que hem de denunciar els fets injustos. I aquest, per exemple, dels refugiats és un d'ells, no? Els governs avui en dia, doncs, en general, trenquen el que és el contracte social, no se'n cuiden dels seus ciutadans en general i no se'n cuiden, ni molt menys, vull dir, posen fora del sistema a tots aquells que es volen apropar a les nostres fronteres, no? I que volen entrar dins de casa nostra. O sigui que això és clarament denunciable.
Sí, i per tant, per últim, dir que Càritas segueix tenint la necessitat d'acollir. Acollir. Vol dir que si acollim, si no acollíssim, no seríem humans en aquest aspecte.
Queda claríssim, i acollir els refugiats vol dir, entre altres coses, que les administracions dels nostres poders públics compleixin els seus compromisos. Per cert, ahir teníem una xifra rodona, 100 dies són el que queden tot just. Ahir quedaven 100 dies, avui 99, per al 26 de setembre, la data en què haurien d'haver arribat els 17.000, 18.000 refugiats que es va comprometre a acollir el govern espanyol. Em sembla que d'aquests 18.000...
Doncs... I estem molt lluny.
Sí, exacte, han arribat uns centenars, pocs centenars de
però
refugiats.
Tot i així, també voldria dir una cosa, eh?
Sí.
Càritas ha continuat acollint les persones a través del servei de migració. Per tant, que ningú es pensi que perquè no arriben, no acollim. Seguim acollint les persones que, per exemple, Càritas Diocesana de Tarragona el 2016 va acollir 296 persones que necessitaven ajut, papers, o necessitaven el suport que els fes falta. Per tant, Càritas continua al costat de les persones més necessitades que ens arriben de més enllà de les nostres fronteres.
Queda clar, i és que això del refugi no és nou, no és una cosa de Síria o de l'Iraq, sinó que existeix des de fa moltes i moltes dècades. Novament, moltes gràcies, Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona i president de Càritas Catalunya, i Xavier Rius, responsable de l'acció social de Càritas Diocesana de Tarragona. Però una abraçada, bona tasca també a l'estiu, que això no s'atura, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé.
Obrim el bloc de notícies amb la presentació d'un llibre que recull el cicle de conferències celebrat l'any 2014 sobre el cardenal Vidal i Barraquer. El llibre titulat Cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel 1943-2013, s'ha presentat al Centre Tarragonense del Seminari en un acte organitzat per l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. La presentació de la publicació ha anat a càrrec del doctor Josep Maria Soler Sabater, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. El llibre és la publicació dels actes del cicle de conferències del cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel que van tenir lloc entre el 29 d'abril i el 2 de maig del 2014. L'Arxiu Històric Arxidiocesà va celebrar un cicle de 7 conferències amb la intenció d'apropar a la societat la figura del cardenal i presentar el temps històric que li va tocar viure. El llibre, a més, també recull la lliçó inaugural de l'any cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel, que va anar a càrrec de mossèn Manuel Fuentes i Gassó.
I parlem també d'una altra publicació presentada recentment a Tarragona. Es tracta de Dia vindrà, antologia poètica de mossèn Ramon Muntanyola.
Aquest llibre de publicacions Abadia de Montserrat és una edició a cura del senyor Joan Maria Pujals en l'any commemoratiu del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola. La publicació, estructurada en tres blocs, recull els seus poemes vinculats a la terra, els de caire religiós i popular i els referents al seu compromís amb el país. Segons l'editor Joan Maria Pujals, l'eix conductor de l'obra poètica de mossèn Muntanyola és l'esperança.
Si haguéssim de buscar un leitmotiv present, sovint explícit, sempre implícit, si més no, en la poesia de Ramon Muntanyola, aquest seria precisament l'esperança. Però aquesta esperança que amara els seus versos és, de fet, la que amara tota la seva vida i totes les seves actuacions. Muntanyola és un poeta de l'esperança, perquè ell era una persona d'esperança, un home esperançat. Ho era com a sacerdot, i llavors la seva esperança té aquest component de redempció i de vida nova. Ho era com a catalanista, amb la confiança de poder reconstruir el país després de la doble derrota que el seu món havia patit en la Guerra Civil. Poeta de l'esperança i persona de l'esperança inclou així altres consideracions que, de fet, són part de la mateixa cosa. Poeta de la recuperació, poeta de l'amor a la terra, poeta de la tradició popular més senzilla, poeta de la reconciliació o poeta del perdó.
L'escriptor i director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Vicenç Villatoro, va ser l'encarregat de presentar aquesta publicació. Villatoro, que va definir a mossèn Muntanyola com un escriptor notable, sobretot quan escriu sobre la terra i la religió, va centrar la seva intervenció en l'anàlisi del text i el reflex del context biogràfic i social o històric.
Quan Muntanyola parla de religió en el seu millor registre, per mi, és quan la religió és el pessebre. Ei, la religió és més coses, eh? És teologia, i en sap un pou seguríssim, i és capaç de tenir discussions religioses amb qui calgui, i té una formació i una convicció religiosa segura. Però per ell, com a poeta, la religió funciona fonamentalment quan és el pessebre, és a dir, el record, la infantesa, el món perfecte, que en un cert sentit és el món perdut. També em sembla que aquesta també la repetim. Infants, ocells i nadales. Infants, ocells i nadales. Verda, molsa i romaní. Estels, pastors i primales. Blancúria de neu que iguales la muntanya i el camí. Infants, ocells i ginebra. I figures a durar. I corriols plens de gebre. I casetes del pessebre graciós i casolà. Infants, ocells i nadales. Represa de la cançó. El cor desplega les ales i vols agençar de gales el bressol del nadaló. Infants, ocells i alegria, el món s'aboca al portal i el cel baixa a l'establia a adorar el fill de Maria i a celebrar-hi el Nadal.
L'acte es va cloure amb la lectura de diversos poemes de mossèn Ramon Muntanyola.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel diumenge 25 de juny hi haurà el concert del cor de Capo a Riudoms. És un concert a benefici de la restauració de la capella del Santíssim de l'Església Parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. El cost de les entrades, que es poden adquirir dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 7 a l'abadia, és de 5 euros l'anticipada i de 7 euros el mateix dia del concert. També es poden reservar via WhatsApp a través del telèfon 629 068 552. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms a 8:15 de la tarda. Pel diumenge 25 de juny hi haurà el concert del cor universitari de Bradley a la catedral. Aquest cor, procedent dels Estats Units, interpretarà peces de Gregor Korski, Wolfgang Amadeus Mozart, William Billings i Randall Thompson, entre d'altres. L'entrada és lliure. Començarà a 8:00 de la tarda i tindrà lloc a la catedral de Tarragona. Pel dilluns 26 de juny hi haurà la trobada diocesana d'escolans amb el lema Aneu i anuncieu. Les inscripcions són a cada parròquia. Tindrà lloc a Vilanova d'Escornalbou de 10:00 del matí a 5:00 de la tarda i organitza el Secretariat Diocesà de Vocacions.
Molt bé, doncs tots aquests actes i altres més els podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona, a la secció de l'agenda. L'adreça és arqtgn.cat. Doncs per avui això és tot. Tornem la setmana vinent amb més programa al Campanar. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Gràcies per escoltar-nos. Tornem la propera setmana amb més programa. A reveure.